mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
I un dimarts més obrim una nova plana de mots i ment, avui només amb la Iolanda Claveres. Iolanda, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui no vens amb l'Elisabet, però has vingut acompanyada d'una altra persona.
Sí, avui l'Elisabet l'hem deixat que descansi i avui he vingut acompanyada d'en Xus Muñoz, que perquè no hi hagin suspicàcies és el meu home. Bé, però no l'he portat aquí perquè sigui el meu home i perquè em faci costat, que també, sinó perquè conjuntament amb en Xus tenim una empresa de robòtica i d'extraescolars arreu de la comarca de Girona i operem a Girona i a part de Barcelona, que és Nova Eruditio. Mm-hmm. Llavors, bueno, primer, si de cas, us presentaré en Xus. En Xus, a part de ser el meu home, com us deia, i jo la seva dona, ell és químic, però abans d'acabar la carrera de química, com que va veure que jo no aniria amb ell, va passar al món de l'ADE, i després, a partir d'aquí, doncs, es va convertir, després de molts anys d'experiència laboral, en consultor estratègic, psicoestratègic empresarial.
Uh-huh. Consultor de psicoestratègic empresarial, Xus, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns una mica de què va això.
Bé, doncs la consultoria psicoestratègica a les empreses no deixa de ser tota una sèrie de metodologies que porten a que les empreses guanyin més diners, però sobretot respectant la part psicològica dels empresaris, no? Els empresaris sempre se senten molt sols, qualsevol treballador sempre pot anar a preguntar al seu superior a veure si té un dubte, pot anar-ho a preguntar, però el que està dalt de tot no sap on preguntar. Uh-huh. I sovint les consultores clàssiques, les més grans i tot això, diuen hauries de fer això per guanyar més diners i hauries de fer això altre, i la meva aposta és més per un sí, això estaria bé per guanyar més diners, però de què et serviran tants diners si llavors a la nit no pots dormir. Uh-huh. I has de prendre pastilles contínuament o tens la tensió superalta. Llavors, de què et servirà realment tants diners si ho pagues amb la salut?
Uh-huh. Ara ja començo a veure una mica de què va això, perquè en un espai de logopedes que ens vingui un consultor psicoestratègic pensava això una mica, a més...
Xoca una mica, però té la seva explicació.
Doncs som-hi, anem una mica cap a aquesta explicació, perquè avui de títol li heu volgut posar l'educació és massa important per deixar-la només a l'escola. Uh-huh. Explica'm una mica de què ens veniu a parlar.
A veure, el que us venim a parlar d'alguna forma és sobre, i abans he presentat Nova Eruditio com una empresa extraescolar, i és que l'escola no està preparada per ensenyar tot el que requereix per anar per la vida. Uh-huh. Val? Això vol dir que els pares, evidentment, tenen una funció molt important, que de fet és la primordial, perquè en el moment en què trien l'escola ja estan fent una decisió molt important, però no només això, sinó que els mestres també tenen els recursos que tenen i les eines que tenen. Llavors, què passa més enllà de l'escola? Entrem en el terreny de les extraescolars. Llavors, en Xus, que el tinc aquí, que és una persona extremadament curiosa i un apassionat de la programació, doncs un dia va arribar a casa i em va dir...
Sí, realment vaig veure per les xarxes socials que hi havia hagut un torneig de robòtica educativa amb nanos, i una persona que jo coneixia, que tenia bona relació, resulta que allà hi havia col·laborat, perquè és professor de la UDG, i havia col·laborat fent de DJ i posant la música de l'esdeveniment. I em va cridar l'atenció, perquè entre a banda de curar la part psicològica dels empresaris, una cosa que porto, que potser és més material, és bona part de programació, tot i que al meu dels estudis, a la carrera d'administració i direcció d'empreses, no s'ensenya programació informàtica. Però sempre és un tema que m'ha interessat molt i n'he anat aprenent jo pel meu compte. Llavors és una part important del que faig. Al veure allò em va cridar l'atenció i li vaig plantejar a la Iolanda, però no tant pel fet de la programació, que això m'atreia molt a mi, sinó que li vaig plantejar a ella perquè realment de la mà de Lego Education Robotics la cosa canviava. O sigui, la finalitat no era tant la programació, que també, sinó que realment era a través de la robòtica desenvolupar el que són les habilitats del segle XXI. Són, la primera de totes seria el lideratge, comunicació, treball en equip, gestió emocional, esperit emprenedor, resolució de problemes, comunicació... Llavors, tot això és el que, almenys com a Lego Education, s'intenta treballar mitjançant la robòtica. Llavors, per nosaltres és un mitjà. No pretenem que surtin de les nostres extraescolars enginyers de la NASA, encantats de que surtin, però no és la nostra finalitat última. Preferim treballar aquestes habilitats. I això sí que enllaça amb la part empresarial, perquè és que ara ja fa més de 10 anys que han sortit estudis que, bueno, es veu cada vegada més clar a les empreses que els criteris per seleccionar les noves incorporacions a les empreses no és el currículum. Vull dir, hi ha molt poques feines segurament en què realment et demanin quines notes vas treure a la universitat o a l'institut o on sigui. Realment el que més es valora és sobretot la capacitat de lideratge, per exemple, és la primera. Això és una de les primeres sorpreses. I a les escoles, el sistema educatiu que hi ha alguna assignatura que sigui lideratge, pròpiament dit?
No, exacte.
Llavors, una manera de treballar-ho és fora de les aules. Que no dic que hi hagi, igual que de qualsevol professió, n'hi ha que són molt bons i n'hi ha que són molt dolents, i podríem parlar de policies, d'advocats, de científics, i de qualsevol feina, de mestres també. N'hi ha que són més bons i n'hi ha que són més dolents. I segur que n'hi ha algun que és capaç de treballar aquestes habilitats a les seves aules. Però, siguem clars, estudiar un sintagma nominal és molt difícil treballar el lideratge mentre estàs ensenyant el sintagma nominal. S'ha de ser bastant bo, suposo, com a mestre per saber inculcar o saber transmetre alguna dosi de lideratge ensenyant un sintagma nominal. Llavors, el sintagma nominal en si mateix, realment, a l'alumne, què li aportarà el dia de demà? Ja ho sabem, eh? Vull dir, no és el fet del sintagma, sinó l'estructura mental que crees darrere estudiant això. Però pròpiament el sintagma nominal, segurament si m'ho fessin definir ara mateix, segur que no ho dic com tocaria. N'estic convençudíssim. I no et considero que la meva vida hagi estat un fracàs, no?, per culpa d'això. Llavors, va molt bé que hi hagi les extraescolars, sobretot d'aquest estil, que puguin desenvolupar i complementar allà on el sistema educatiu que tenim no arriba.
Perquè caiem en el perill de pensar que un extraescolar ha de ser aquell comodí per la conciliació familiar. Llavors, això és un problema. Que és veritat que fa falta que les famílies puguin tenir bona conciliació familiar, però és un poder molt important que donem a les extraescolars perquè continuen educant els nostres fills. Llavors, pretenem donar més coneixement o més, diguem, aprenentatge als nostres fills a través, a vegades, d'extraescolars que són purs pàrquings. No estic dient amb això que no hagin d'existir, perquè potser sí, però que a vegades confonem un extraescolar amb un pàrquing i no ha de ser així. Si nosaltres busquem extraescolars de qualitat, que és per el que nosaltres vam apostar i pel que en Xus va veient a les empreses constantment, que és el que es fa falta, com dèiem al principi, no podem deixar l'educació només a les escoles, sinó que nosaltres com a pares hi tenim una implicació molt gran, i les altres coses que els hi donem als nostres fills també hi juguen un paper important. Llavors és gairebé transcrucial escollir quines extraescolars faran, com, amb qui les faran i per què les faran. Llavors aquest qui, el per què i l'on, no? Tot això és molt important. Perquè què ens passa? Doncs nosaltres ens trobem en què hi ha molts pares que estan farts de que els seus fills s'utilitzin, per exemple, les xarxes tot el sant dia. Llavors nosaltres anem una mica més enllà, diem, d'acord, en lloc de ser purs consumidors, que es converteixin en gent que sap què hi ha darrere d'allò. Com es programa determinades coses.
Creadors actius.
Creadors actius, exacte.
Que no siguin consumidors, sinó creadors actius.
Parlant d'un altre extraescolar, per exemple, no? L'eterna frustració amb les matemàtiques, no? És que no aprenen matemàtiques, és que no hi ha maneres, doncs, hi ha extraescolars, en el nostre cas, per exemple, en tenim una que és matemàtics, que és un extraescolar en la que no s'hi ve fer reforç escolar, compte, però es reforça escolarment. Per què? Perquè a través, per exemple, a lo millor, doncs, de reptes matemàtics o
d'escape room
matemàtics, els nens aprenen coneixements matemàtics fins i tot més enllà del que estan fent a l'aula. I diu, ah, això és com allò que, no? Clar, aquí és on també la importància, no? Després també tenim, ara estic pensant en una altra extraescolar, no, de la de fast typing, que és l'eterna mecanografia, que ara és ordinografia, perquè
ja s'ha hagut de canviar el nom, sembla que, bueno, per canviar el nom, suposo, per donar-li un èmfasi diferent, ara sembla que s'ha anat a dir ordinografia, com que és amb ordinador, doncs entenem que va per aquí.
Clar, aquesta mateixa, doncs, tu mateix ho has dit a vegades, no? Hi ha persones del teu entorn laboral.
Sí, ja. Te'n fas creus moltes vegades de gent que treballen en oficina i que realment escriuen amb l'ordinador amb dos dits o amb quatre. Uh-huh. I que, clar, van lents i cometen errors o han d'estar mirant a un altre lloc, no poden estar pendents de la pantalla, estan mirant el teclat, llavors van fent errors. A banda de la velocitat, que vas estar obviant temps. És un...
sí.
Cada vegada se'ls hi posen més treballs als alumnes. Hi ha coses que evidentment ara són molt, tenen molta perícia, van molt per endavant i llavors ja fan servir eines d'intel·ligència artificial que els, evidentment els simplifica molt i a vegades potser no han d'escriure, però això també els professors ja han trobat maneres de detectar-ho, llavors ells han d'escriure, i llavors si en comptes d'estar-te dues hores fent els deures al cap de setmana perquè has de fer una presentació de no sé què, en comptes de dues hores ets capaç de fer-ho en 30-40 minuts, ostres, és temps que tens de llibertat. Pel nano i per les famílies també, perquè a vegades que dius, no, els que el nano té 10 no podem anar enlloc perquè ha de fer el treball. Doncs quan l'estàs alliberant.
Després també tenim l'avorriment, no? Que a vegades també en algunes extraescolars és més del mateix, no? Llavors nosaltres, per exemple, que també ho hem detectat amb les nostres pròpies extraescolars, hem detectat que el Lego és fantàstic, és molt xulo. Aquí entraríem també a dir que a vegades es creuen que només venen a construir i hi ha molts nens que entren a l'activitat de robòtica pensant-se que seran construccions i quan ha d'haver-hi programació, llavors ja no els hi agrada tant.
No, i a més, l'activitat de robòtica, segons com està una mica tergiversada la percepció que tenen les famílies.
Sí.
Perquè sovint s'imaginen el robot que hi ha a la botiga de joguines, que realment és un robot, que és una figura i que té unes certes funcions i que les fa. Però, esclar, el que fem nosaltres amb la robòtica realment no és això. És amb una caixa de tot de peces de Lego fas un muntatge, però és que en pots fer infinits. Vull dir, tant pots fer una comporta per una presa, com una bicicleta que es mou, com un rinoceront que avança, com un entrenador de força, amb un mateix material. Llavors, això va canviant, vull dir, contínuament, i es troben que llavors ho han de programar. Llavors, no té res a veure la robòtica educativa ni amb muntar Legos ni amb jugar amb robots. És fer-lo tu i programar-lo.
Exacte.
Aquí també hi entra la imaginació, no?
Exacte, i la creativitat.
Sí, aquesta
de totes maneres, amb això que dèiem ara, no? Més del mateix, que a vegades diuen, és que clar, sempre estem fent el mateix, no? Nosaltres hem fet també una autocrítica, perquè quan ja tenim nanos que fan 5 o 6 anys que fan robòtica amb nosaltres, i no deixen de ser que sempre són peces de Lego, encara que, com diu ell, la infinitat de reptes no ens l'acabaríem, amb una vida sencera. Però també hem dit, bueno, ens agrada la novetat, perquè si no, massa del mateix, per molt bo que sigui, també acaba doncs, empatxant. I llavors ara incorporem també altres materials nous, altres projectes nous. La idea una mica que volem transmetre és que escollir un extraescolar és tan important com pensar en què volem transmetre a aquestes criatures més enllà de les hores d'escola. L'escola també tenen un altre hàndicap i és que els nens estan per edat a dintre una classe. Nosaltres per edat no els posem per franges i fins i tot a vegades per franges de coneixement. Llavors, clar, tot això és prou important com per tenir-ho present. L'altra cosa, les ràtios que es posen a les extraescolars. Hi ha extraescolars que poden permetre doncs, una ràtio més alta i n'hi ha altres que permeten una ràtio molt més petita. Llavors, per exemple, nosaltres la ràtio ideal amb un tema de robòtica és entre 6 i 12, més no. Val? La de fast typing seria una altra cosa, no? La de matemàtica seria una altra cosa, s'hauria de mirar una mica més. Però sí que és veritat que no pots posar 50 nens a fer robòtica a la vegada perquè allò és un guirigall que no hi ha qui ho enganxi. Llavors, tot són coses com per tenir molt clares a dintre del cap dels pares de per què estem escollint això. Ara, què passa també moltes vegades? Que les extraescolars no deixa de ser una cosa que ha triat l'AFA. Llavors, aquest és un tema que abans us somriu, no?
Sí, perquè és la gran barrera.
O la gran oportunitat. Llavors, nosaltres aquest any hem estat enviant un seguit de mails amb un toc d'humor i també sent crítics amb nosaltres mateixos, i perquè les AFA són també una mica les grans abandonades. És allà el sac de boxa de tots els pares de l'escola. És a dir, vull que em donguis una extraescolar bonica i barata, i que a més compleixi la meva conciliació familiar. Clar, es tornen bojos.
Això és impossible, no?
Clar, sí. Bonica vareta que prenguin i que em guardin els nens a les hores que jo necessito. I clar, això, duros a quatre pessetes no en donen. Mm-hmm. És una expressió molt antiga, però és tal qual, no? Si tu vols un Ferrari, hauràs de pagar per un Ferrari. Si tu et confons amb un 600, que et portarà també, doncs ja està, pagues per un 600. Llavors aquí entra com una mica aquelles pobres afes que comencen a buscar i buscar i buscar, o a vegades reben informació, com és el nostre cas, però que a vegades tenen el hàndicap de dir, és que és molt xula, però, no? Llavors hem de pensar com a pares què estem donant amb aquell extraescolar. Què vols exactament? Vols un pàrquing? O, deixem de dir la paraula pàrquing, perquè també és com una mica... Vols només un espai on els teus fills estiguin vigilats una hora més perquè tu no arribes? Doncs busques algú que te'ls vigili en el pati i que corrin i juguin i s'ho passin bé lliurement. Mm-hmm. No hi ha res a dir, està perfecte. Però llavors no busquis un extraescolar.
Sí, sí, no, és que no té res a veure, evidentment.
Mm-hmm. Ara que ens us ha dit abans, repescant una cosa que has dit de la IA, l'altre dia m'explicava, o explicarà millor ell, que havia llegit el llibre de Xavier Sala Martín,
de l'economia de la intel·ligència artificial, que fa molta incidència, perquè tot és de la intel·ligència artificial i dels riscos i oportunitats que hi ha.
Exacte, i aquests riscos i oportunitats, lligant-ho una mica amb el tema doncs, dels deures o dels mm-hmm. aprenentatges, o nosaltres l'estem veient també com que sembla com que sigui el llop, no, la intel·ligència artificial, i anant bé, nosaltres n'acabarem creant un extraescolar d'intel·ligència artificial pensada en nens. Per què? Perquè no és el llop. Ben utilitzada, és una eina poderosíssima i de molt bon aprenentatge. Però què passa? Tornem a lo mateix. Crear una extraescolar dedicada a això, o una que en Xus també té en marxa sobre l'economia i l'emprenedoria amb nens, aquestes coses requereixen que et paris a pensar, que facis una bona metodologia, que busquis bones eines, que pensis què vols que els nens vulguin aprendre des de tercer de primària... I tot això hi ha vegades que les famílies només pensen en el que els hi costarà cada mes. Uh-huh. I creiem que les extraescolars o les colònies, els casals d'estiu, són prou importants perquè els nostres fills rebin el que necessiten. Uh-huh. Una altra cosa, podríem parlar de subvencions, de si els pares s'ho poden costejar o no. Però hi ha moltes afes que saben recórrer a subvencions o saben recórrer a recursos de l'Ajuntament o saben recórrer a moltes coses perquè les famílies que no s'ho poden costejar tinguin una petita ajuda.
Al final és el que comentàveu, no? Que l'educació no és només a l'escola, sinó que aquesta importància de les extraescolars perquè ens donin aquesta part de l'educació que l'escola, potser per la pressió curricular, no s'acaba de donar.
Tal qual.
Ni més ni menys, és ben bé així.
Doncs, Iolanda, Xus, moltes gràcies per venir avui aquí a parlar-nos de les extraescolars, d'aquesta importància que tenen i, sobretot, la importància d'escollir-les bé.
Exacte.
No?
Exacte.
D'escollir aquesta que ens aporta el que creiem que li pot interessar i que li pot faltar al nostre infant.
Perfecte. Gràcies. Moltes gràcies, Ona.